Benvinguts al Món Obert d'estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu estem convertint una vegada més la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Un avió amb parades als pobles de la terra que es belluguen i ens fan bellugar. Ens fan bellugar les seves músiques, les seves mirades, rialles i abraçades de complicitat. Però sobretot perquè moltes de les famílies que coneixem s'inspiren en l'acció revolucionària dels oprimits. Com van fer Ernesto Guevara, José Martí, Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Martí, Camilo Torres, Mahatma Gandhi i Thomas Sankara. Tots ells són estrelles en el cel de l'esperança popular, carbons ardents sota les cendres del desencant. En el caminar dels darrers 5 anys hem conegut la República Dominicana de la gent, allunyada dels resorts i de les famílies turístiques i de les fantasies turístiques prefabricades. Hem menjat arròs i frijoles cada dia al Brasil, però hem après de lluitar de forma quotidiana i amb un somriure als llavis com ho fan les famílies del moviment Sense Terra. I fins i tot ens hem deixat guiar a Etiòpia per una persona molt estimada, en Pepe Rubianes, qui també va compartir la seva passió pel teatre amb els joves etiops. És així, amb aquesta motxilla vital, que et convidem a emprendre el vol en el Món Obert d'estiu. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra web www.coneixmon.org. En tot cas, reserva't una hora a la setmana d'agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet. Els dimecres a les 11 de la nit comptem amb tu al Món Obert d'estiu per somiar amb altres músiques, altres paisatges, altres pobles, i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene de Zumbila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb JR Bermúdez, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació.
Ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora. Palomita guasiruca, ven que ya es hora, ven que ya es hora. Asómate a la ventana y verás la aurora, y verás la aurora.
Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TDT. I fem la vuitena parada d'aquest estiu ja al continent americà. Parem a Nicaragua, un país que després de la proclamació de Daniel Ortega com a president l'any 2006 es va convertir en el quart membre, Nicaragua es va convertir en el quart membre de l'Alternativa Bolivariana per a les Amèriques, l'anomenada ALBA, un projecte d'integració llatinoamericà impulsat per Venezuela, Cuba i Bolívia, que es basa en la cooperació i la solidaritat i simbolitza l'alternativa de l'esquerra als acords de lliure comerç patrocinats pels Estats Units al continent. Avui, 18 d'agost, coneixerem Nicaragua de la mà de NICAT, Associació de Cooperants Catalans de Solidaritat amb Nicaragua. L'Àlex Alfaro, president de NICAT, ens presentarà l'organització. Amb Clara Giberga i Rafael i Rafa Joncadell viatjarem a Nicaragua i acabarem el programa amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene de Zumbila. Ja saludem els nostres convidats. Bona nit, Clara, Rafael, o millor dit, Rafa, com li agrada que li diguem, i Àlex.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Com esteu?
Quasi estupendament.
Quasi. Gairebé. Doncs esperem que quan s'acabi el programa estigueu la mar de bé, eh? Tornem a preguntar, eh? Aviam com esteu. Aviam que ens responeu, eh? Aviam, Rafa, que ens responeu. Ara presentarem NICAT i les seves propostes, però abans de fer aquestes històries, iniciem una mica el diàleg amb la Clara i el Rafael, o el Rafa. Com presentaríeu a Joan? Dos frases, per tenir un detall. La vostra experiència a Nicaragua. Com podem sintetitzar una mica l'experiència viscuda a Nicaragua, coneixent aquestes cases comunals?
La meva experiència...
Uh-huh. Amb un parell de frases, eh? Perquè els oients tinguin una idea.
Doncs... acaparadora, uh-huh. I impressionant i discutiblement transformadora.
Caram. Aquí la Clara vol afegir una cosa?
Bueno, jo crec que el que em vaig endur és sentir-me una mica més.
Una mica, eh? Que això vol dir una nicaragüenca.
Sí.
Una nicaragüenca, a més. Doncs molt bé, després farem aquest viatge amb vosaltres a Nicaragua, però abans d'emprendre el vol cap a aquest país de l'Amèrica Central, saludem a Natàlia Rivero, responsable de la producció i les radiografies dels països. Bona nit, Natàlia.
Bona nit, Damià.
Ja estem al mitjans del mes d'agost.
Sí, sí.
I preparats per fer una radiografia.
Molt bé, comencem. Som-hi.
Estat.
República de Nicaragua.
President actual.
Daniel Ortega.
Capital.
Managua des del 1855. És la ciutat més gran de Nicaragua amb una població que supera el milió d'habitants.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és el castellà, que conviu amb llengües indígenes com el miskito, el rama i el sumo. També es parla l'anglès a la costa atlàntica, a causa de la colonització britànica.
Situació geogràfica.
Limita al nord amb Hondures, al sud amb Costa Rica, a l'est amb el Mar Carib i a l'oest amb l'oceà Pacífic.
Superfície.
Amb 123.000 quilòmetres quadrats, Nicaragua és el país més gran d'Amèrica Central. Ocupa una àrea equivalent a la de Grècia.
Clima.
El clima és tropical en gairebé tot el país. Ara bé, les regions muntanyenques del nord tenen un clima més fresc. L'estació seca és de desembre a maig i l'estació plujosa de juny a novembre.
Població.
5.900.000 habitants. Les ciutats més poblades són Estelí, Chinandega, León, Masaya, Granada, Matagalpa, Jinotega, Nova Guinea i la ja esmentada Managua.
Religió.
La religió predominant és el catolicisme. El protestantisme és el segon grup religiós que abarca un 25% de la població.
Economia.
La moneda nacional és la Còrdoba. L'agricultura és la principal activitat econòmica del país. Els cultius principals són els de cotó, cafè, canya, sucre, banana, blat de moro i la jonjolí. La ramaderia és un altre sector important. Pel que fa a la mineria, els principals recursos són l'or, el coure, la plata i el plom. L'exportació més important de Nicaragua és el cafè.
Transparente Nicaragua, oh, tan clara como el agua. Transparencia Nicaragua, te está pidiendo el pueblo, te está pidiendo el mundo, porque hay tanta pobreza. Si aquí no es el desierto, digámonos lo cierto, la pobreza es por la corrupción. Transparencia Nicaragua, oh, los jóvenes reclaman. Transparencia Nicaragua, oh, te está pidiendo el pueblo, te está pidiendo un joven. Tan solo la esperanza.
NICAT, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà conèixer la realitat nica, la realitat de Nicaragua, amb una estada solidària. Però abans volem parlar amb l'Àlex Alfaro, president de NICAT. Bona nit de nou.
Hola, bona nit.
Àlex, tu ens explicaràs una mica què és aquesta organització, no? L'origen, comencem, si et sembla, amb l'origen i els objectius principals de l'entitat.
Mira, Nicaragua va començar arran d'una experiència personal. Uh-huh. Vam anar el 2007 amb una brigada de solidaritat, amb un projecte d'alfabetització, uh-huh, que era el projecte Yo Si Puedo, que el portaven un grup de professors tant cubans com de Venezuela. I vam anar un grup de 10 persones a Managua I bueno, arran d'aquesta estància solidària a la capital, a Managua, van conèixer un altre projecte, que era el projecte que es portava al barri de Dinamarca, que és un barri molt petitet, que sí. està, diguem, cap a les afores de Managua, uh-huh. i van conèixer el tema de la Casa Comunal. La Casa Comunal és un projecte bueno, social, que on es fan diferents activitats de caire, doncs això, social, des de cursos ocupacionals fins també serveis com a, diguem, un lloc on els metges, per exemple, passen revisió a la gent del barri.
No té res a veure amb els centres cívics que coneixem aquí.
No té res absolutament a veure. Bueno, no té res. Sí, hi ha alguns punts de contacte.
Bueno, en aquest cas no està controlat per una administració.
Exactament, no està controlat per una administració. Són centres que s'autogestionen des de la mateixa comunitat. Uh-huh. Tot això va començar arran del terratrèmol que va haver-hi el 1972, que va destruir tota la ciutat de Managua. Llavors, des d'una manera bastant clandestina, la gent de la ciutat de Managua es va autoorganitzar. Llavors, a Nicaragua hi havia una dictadura del general Somoza, uh-huh. i es va crear el que era el Movimiento Comunal Nicaragüense, una xarxa que aglutinava tot el país, i es van anar creant diferents cases comunals, o bé als municipis o bé amb els districtes de Managua.
Llavors, molt interessant, no?, aquest moviment.
Sí, és molt interessant perquè, a veure, agafa sobretot el que és la iniciativa popular de la gent sense, diguem, una vinculació de l'administració, sinó que és el propi poble que s'autogestiona per donar, doncs, això, solucions amb uns problemes socials existents, ja siguin problemes de sanitat, ja siguin problemes d'educació, ja siguin problemes, per exemple, d'alcoholisme o de drogadicció, de les diferents comunitats on treballen. Uh-huh.
Hem parlat de NICAT, d'aquests orígens, hem parlat del moviment comunal, del qual doncs, vosaltres hi esteu cooperant. Parlem uns breus segons, ja que ho has mentat, d'aquest projecte d'alfabetització Yo Sí Puedo.
Sí, el projecte d'alfabetització Yo Sí Puedo va ser un projecte que va començar, primer de tot, amb la primera etapa revolucionària, la Revolució Sandinista del 1979. Uh-huh. Nicaragua era un país on més o gairebé el 60% de la població era analfabeta. Va haver-hi un projecte molt important d'alfabetització durant els primers anys de la revolució i va aconseguir erradicar, bueno, si no erradicar, sí baixar els nivells d'analfabetisme uh-huh. fins a gairebé un 10%. Cosa la qual és molt important. Només havia portat un projecte tan gran d'alfabetització en el cas de la Revolució Cubana del 1959, on veritablement també va haver-hi un esforç per les autoritats cubanes de baixar el nivell d'analfabetisme. Llavors, aquest projecte el portaven sobretot mestres que eren cubans. Uh-huh. Després, amb el tema de la involució que va haver-hi amb el triomf del Partit Liberal, que era el Partit Conservador de Dretes, l'analfabetisme durant 16 anys va tornar a pujar bastant, fins a uns 40% aproximadament. I després, un altre cop, quan va guanyar el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bueno, es va reiniciar un altre cop el tema del projecte del Yo Sí Puedo. Uh-huh.
Per les seves paraules es nota que l'Àlex, com a president de NICAT, coneix bé la realitat de Nicaragua.
Gràcies.
I també coneix bé la seva organització, per això ara ens explicarà també una mica com funcioneu, no? Quins són els àmbits d'actuació que teniu?
Mira, els àmbits d'actuació són dos, principalment. Un són els projectes que portem a Managua, al barri de Dinamarca. Actualment estem portant dos projectes molt importants, a part d'uns altres que són, si no menys importants, si més secundaris. Uh-huh. Els dos més importants són dos cursos ocupacionals que estem fent per mares solteres. Això de les mares solteres potser aquí ens té que explicar una mica. A Nicaragua la realitat social ens porta que hi hagi noies molt jovenetes per problemes de que no poden accedir a mitjans anticonceptius i per problemes educacionals, que es queden embarassades amb una edat molt, molt aviat, o sigui, molt jovenetes, entre 15 i 16 anys. Moltes d'aquestes noies, una vegada s'han quedat embarassades, doncs tenen problemes amb les seves famílies, es troben que viuen soles, llavors necessiten una feina. una feina que puguin desenvolupar a casa seva. Aquestes dos cursos ocupacionals són cursos de costura, perquè elles es poden comprar una màquina de cosir i anar treballant a casa seva, i cursos de perruqueria. Els cursos de perruqueria, també, al igual que els de costura, també es poden fer a casa seva. Llavors, no es tenen que desplaçar, les comunicacions a Managua són bastant complicades. Llavors, poden fer des de la seva mateixa casa. Això serien dos cursos que durarien durant mig any, sis mesos, i es fan gràcies al voluntariat dels propis nicaragüenses. Hi ha uns mestres que els hi donen aquests cursos. Llavors, actualment hi ha uns diplomes que estan homologats per al Ministeri d'Educació nicaragüense, que els hi donen i tenen més facilitats d'accedir al món laboral en el cas de que vulguin trobar una feina fora de la seva casa.
Sou una organització jove, veu néixer el 2007 com a tal.
Sí.
Ja esteu cooperant amb Nicaragua, amb aquestes cases comunals, amb aquestes dones solteres i les seves famílies. Alguna altra activitat que vulguis destacar abans de parlar pròpiament de les estades solidàries?
També fem activitats a nivell, a Catalunya. Es fan activitats una mica perquè la gent conegui la realitat d'allò que s'anomena Tercer Món. Uh-huh. O sigui, una de les qüestions quan tu arribes a Managua és que te n'adones que no tot el món que tu coneixes és el món de veritat. O sigui, que hi ha una altra realitat més enllà de les nostres fronteres, una altra realitat que, encara que a vegades surti de passada pels mitjans de comunicació, no la veus tan clara fins que en el moment que arribes a un d'aquests països d'allò que s'anomena Tercer Món, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Llavors, diguem que una de les funcions que tenim és fer activitats aquí a Barcelona, a l'Hospitalet, a Catalunya en general, per ensenyar aquesta realitat. Durant el 2009-2010 hem fet fins a 8 activitats diferents, donant una miqueta a conèixer des de videofòrums, exposicions de fotografies, xerrades, per conèixer aquestes activitats. I aquestes activitats, aquesta realitat.
Uh-huh. Doncs, tot això que està explicant l'Àlex, ho trobareu també a la pàgina web, explicat d'aquesta associació que avui estem presentant, NICAT, Associació de Cooperants Catalans de Solidaritat amb Nicaragua. La seva pàgina web és directament nicaraguacat.blogspot.com. Parlem ja de les estades, si et sembla. Com concebeu vosaltres aquest tipus de viatge, aquestes estades?
Vam començar d'una manera molt senzilla. Vam penjar uns cartells a la universitat de persones que volguessin anar a Nicaragua a conviure amb una família del barri de Dinamarca. L'any passat, concretament, van anar-hi tres companyes. Som una associació molt petita, no volem muntar unes grans brigades, uns grans grups. El que volem és que unes persones d'aquí coneguin el projecte que s'està portant allà, per una banda, i convisquin amb la realitat quotidiana del dia a dia a Nicaragua. Llavors, aquestes persones conviuen amb aquesta família, que és la família de Carlos Hernández i de Maura Aranda, i poden viure amb els seus fills, amb la gent del barri, menjar amb ells, dormir amb ells i viure aquesta realitat amb car pròpia.
Uh-huh. A la casa comunal del barri de Dinamarca, de Dinamarca, no estem parlant de Dinamarca, de Dinamarca, al districte 2 de Managua. Hi ha algun tipus de formació abans d'aquest viatge? Com feu? Les persones que volen anar-hi, aneu. Ho rebran? Com és?
S'explica una mica el que te trobaràs allà. Se'ls dona, per exemple, telèfons d'interès, per exemple, d'un taxista que coneixem allà, que és una persona de confiança. Se'ls parla on està situat el barri, se'ls dona un plànol i se'ls passa vídeos explicant el que s'hi trobaran una vegada allà. No és un curs formatiu com poden fer altres ONGs o altres grups, que tu tens que estar un seguit de setmanes fent un curs.
Però orientacions bàsiques.
Orientacions bàsiques, els hi dius les vacunes que es tenen que posar, etc.
Ja acabem la conversa amb tu, Àlex, però sí que m'agradaria destacar una mica en quin moment aquells oients de Ràdio L'Hospitalet que ens estiguin escoltant al 96.3 de la FM, doncs aquelles persones que es vulguin conèixer aquesta casa comunal, com ho han de fer? En quins són els períodes d'inscripció, una mica, no?
Doncs, a veure, les persones que es vulguin apropar a nosaltres o bé ens poden visitar la nostra pàgina web, poden allà veuran totes les activitats que hem anat fent durant els gairebé 3 anys que portem d'existència i les activitats que s'han fet a Managua. Allà tindran uns números de telèfon que, si vols, els puc dir ara per antena o...
No passa res, els oients, si entren a aquesta pàgina
sí,
web ja...
Sí, i tenen també el nostre correu electrònic, es posen en contacte amb nosaltres. Som una associació que tenim gent a diferents llocs de Catalunya, inclús de fora de Catalunya, i estem oberts a que participi qualsevol persona sense cap mena de problema. Totes les idees són benvingudes, perquè som una associació això, oberta a tothom.
Doncs recordem la pàgina web nicaraguacat.blogspot.com i li donem moltes gràcies a l'Àlex Alfaro, president de NICAT, per haver-nos explicat què sou i què feu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a Ràdio Hospitalet per aquesta oportunitat que hem tingut.
Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Ara saludem a la Irene. Bona nit, Irene.
Hola, bona nit, Daniel.
Benvinguda, una setmana més.
Moltes gràcies, ja tornem a ser aquí.
Ja tornem a ser aquí. En aquest cas hem escoltat música a Nicaragua, música que ens ha agradat i que ens ha fet bellugar també, però què escoltarem ara?
Doncs ara seguirem una miqueta aquest recorregut per la música de Nicaragua, que com ja hem vist en molts altres països, n'és també doncs, de l'herència i fusió de pobles indígenes, africans, europeus. Hi ha molta tradició musical a Nicaragua i de ball, molta de ball també. I sí que veiem certes diferències segons la zona del país, però al llarg de tot el territori podem trobar música. De fet, es diu que si Mèxic és la guitarra d'Amèrica, Nicaragua seria una de les seves cordes.
Cara.
Sí. Els músics de la cançó folklòrica de Nicaragua se'ls anomena chicheros i doncs integren, toquen trompetes, percussió, un violí molt especial de Nicaragua, que és el tabalate, que és únic pels seus components i el seu so. I també ens retrobem aquí, com en altres ocasions que hem viatjat a països de Centroamèrica, amb la nostra estimada marimba.
Ah, t'ho anava a dir, eh?
Sí, aquell xilòfon de fusta.
Sí, sí,
que vagis on vagis de Centroamèrica, te'l trobes segur.
La marimba.
I doncs a Nicaragua podem trobar-hi més estils, com el jarabe, el son, el repicado suelto, chapandonga, la polca, la mazurca, el huehuense, que és declarat obra mestra del patrimoni oral i immaterial de la humanitat. I també hi podem trobar doncs, autors molt reconeguts doncs, com Erwin Krueger, Camilo Zapata o Otto de la Rocha. Però ens quedem amb el Jorge Paladino, que ens porta una cúmbia, estil també molt cultivat allà a Nicaragua, i escoltem ja a Jorge Paladino i després us explico més cosetes. Escoltem el tema de Chinandenaga.
Compadre Carlos,
el paisatge o els tresors culturals el que fan famós a Nicaragua, sinó la revolució sandinista del 1979. Daniel Ortega va arribar al poder el 1979 com a membre de la direcció del Front Sandinista d'Alliberament Nacional, la força guerrillera que després de 17 anys de combats va aconseguir desterrar d'aquesta petita nació a la dictadura de la família Somoza, que va governar a sang i fetge durant 43 anys. Després de 17 anys d'haver perdut a les urnes el poder polític, el 2006 Daniel Ortega doncs, va ser proclamat president amb el recolzament del 38% dels vots vàlids, un percentatge discret si les comparem amb altres eleccions llatinoamericanes, però suficients per vèncer els dividits liberals i el moviment renovador sandinista. Ortega va tornar al govern de Nicaragua gràcies a un complex trencaclosques, amb un acord amb la dreta i la burgesia empresarial del país, de la mà d'Hugo Chávez i amb la benedicció de Washington. Després de la revolució sandinista del 1979, el moviment comunal es va legalitzar i va créixer amb força. En l'actualitat, amb el nou govern del Frente Sandinista, el moviment rep un impuls amb la creació dels Consejos del Poder Ciudadano, uns consejos que promouen la germinació de les cases comunals. Avui coneixerem dues cases, la Casa Comunal del barri de Dinamarca, de la ciutat de Managua, i la Casa Comunal Boris Vega, de la ciutat d'Estelí. Continuem el viatge radiofònic amb aquesta bona música, doncs continuem el viatge radiofònic a Nicaragua amb Clara Giberga i Rafa Juncadé i participants en una estada solidària al país de l'Amèrica Central de la mà d'Anicat. Bona nit de nou, Clara i Rafa.
Bona nit.
Estem millor que abans o què? Estem bellugant-nos sí. Més ara amb aquesta música?
Més mogudets.
Sí? Ah, comencem una mica a viatjar. En un mateix viatge hem conegut dues cases, ja ho dèiem, una casa comunal del barri de Dinamarca, a la ciutat de Managua, i una altra casa comunal, Boris Vega, a la ciutat d'Estelí. Explica una mica els orígens d'aquest viatge, no? El per què realitzar aquest viatge a Nicaragua i conèixer aquestes cases comunals. Qui vulgui començar, té el micro obert per explicar.
Jo vaig anar-hi el 86 per primera vegada a una cooperativa sandinista al nord de Nicaragua a fer refugis per cas d'un atac de la contrarrevolució, perquè era en plena guerra contra la contrarrevolució.
Sí.
No? Allà em vaig a Nicaragua de tal manera que ja vaig seguir anant i he viatjat 21 o 22 vegades a Nicaragua. Vaig estar 3 anys com a tècnic d'alfabetització en el programa de lograr superar el perill que havia de tornar a l'analfabetisme. I després ja en l'últim any que jo estava com a tècnic d'alfabetització, el responsable del govern de la Violeta Chamorro em va dir que deixés d'alfabetitzar perquè jo era nociu perjudicial per Nicaragua.
Va,
i per què? Doncs perquè seguia el mètode Paulo Freire, que era
educador brasiler.
Exacte, d'ensenyar a llegir i escriure, sobretot la realitat. No? No val la pena escriure la paraula salut si després vius, perdoneu l'expressió, fet una merda, sense llum, sense aigua, sense res. Al mateix temps que ensenyes com s'escriu, l'ajudes a que puguin posar aigua, lluitant per posar aigua, per posar llum, etc. Això, al govern de la Violeta ja no li agradava i em van dir, fora d'aquí. No?
Això és massa revolucionari.
Massa, sí.
Massa.
Llavors vaig anar a parar a aquest barri, perquè jo que menjava i dormia en el Ministeri d'Educació, en el temps sandinista, no? Vaig anar a parar al barri Boris Vega, els hi vaig dir a veure si tenien una casa per mi. I com que havíem acabat de fer la casa comunal gràcies a unes noies basques que no van poder acabar-ho perquè ja no tenien quartos i vam ajudar nosaltres, em van donar allà, a la casa comunal, una habitació que encara en diuen l'habitació del Rafa, que sempre que vaig allà tinc on quedar-me.
La seva habitació.
I des d'allà sempre he anat. Allà vam treballar primer l'alfabetització, va haver-hi inclús uns 13 grups en un barri de 1.000 habitants, i després va arribar un moment que quan vam posar l'aigua i la llum, sobretot la llum, la gent, al veure que ja tenia llum, van intentar tenir televisions, llavors van començar a mirar la televisió i res, ja no venien a alfabetitzar-se contra indicacions de la civilització.
I tant, i tant. Hem sabut una mica doncs, aquesta experiència inicial del Rafa, volem saber també la de la Clara.
Bueno, jo començaré, si us sembla, parlant de com vaig conèixer Nicat. Jo els vaig conèixer el dia que crec que era la seva presentació.
Sí.
el primer dia que apareixien en públic, diguem.
Bon dia, un bon dia.
Sí, 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 va ser molt maco. Va ser una trobada de voluntaris de COCAT. Jo havia sigut voluntari de COCAT, vaig anar allà.
COCAT és la coordinadora d'organitzacions catalanes, sí, que ofereixen
sí, camps de treball a Catalunya. Sí. Doncs, bueno, vaig anar allà, els vaig sentir, vam intercanviar e-mails i ens vam estar en contacte durant tot l'any i cap a finals de curs, diguem, jo ja em plantejava què fer l'estiu. Vaig tornar a parlar amb ells i vam quedar un dia, ells feien una xerrada per explicar, no, què estaven fent, què volien portar a terme allà a Nicaragua i, bueno, vaig decidir anar-me'n cap allà. No hi havia un projecte clar, jo no tenia una tasca a realitzar allà, com molts altres projectes de cooperació, de voluntariat, o digue-li com vulguis. Uh-huh. Però, bueno, em vaig apuntar al carro, diguem, i marxava amb dues noies més, la Noa i la Imma, d'aquí de l'Hospitalet, precisament.
Ah, mira.
I, bueno, fa un any, precisament, estàvem allà, no? 1 de juliol vam arribar, ens van acollir a casa del Carlos, amb la seva família. Bueno, com us ha dit, la seva dona, la Maura, treballava tot el dia, la veiem poquet, estàvem amb la Carla, sobretot, que és la filla mitjana del Carlos, té un bebè, uh-huh. i el Christopher, que és el fill petit. Llavors, bueno, va ser allò, conviure amb ells, dia a dia, viure com un nica, per això he dit que em van fer sentir com un nica, ens van acollir allà com tres més de la família, en una casa hiperpetita, i res, anava vivent el dia a dia del barri. Just quan vam arribar, feia poquet que havia arribat la subvenció que l'Ajuntament de Sant Celoni havia donat, i llavors vam viure també com començava el projecte, com uh-huh. començava a moure's la casa comunal. Vam anar a les reunions d'organització, de la comissió de la comunal, ells mateixos van dir, doncs mira, serem un grup de voluntaris que començarem a construir, bueno, a reconstruir finestres i tal, jo sé soldar, tu saps fer no sé què, doncs vinga, ens organitzem, i de diumenge en diumenge van decidir que començarien a treballar. L'últim diumenge que vam estar allà de juliol, elles marxaven, la Noa i la Imma marxaven a finals de juliol, jo em quedava un temps més. Mm. Aquell diumenge van començar a treballar. I llavors jo vaig estar un mes a la casa comunal de Boris Vega, i al tornar al setembre em vaig tornar a una casa super avançada, o sigui, em vaig trobar les finestres gairebé posades, no? Posades les finestres faltava, no sé si estaven pintades i tot, bueno, no sé, vaig flipar del que havien fet en quatre diumenges, no?
I els convidats d'avui són fantàstics, els hi dones un torn de paraula i ja, són esparrafades impressionants, unes ganes d'explicar històries, però està molt bé perquè d'aquesta forma el locutor se sent molt còmode, no està fent preguntes i preguntes i els propis convidats ja fan el programa sencer. Però ara sí que he de interrompre un moment aquests espais per convidar la Irene que ens presenti una mica de música. Irene.
Doncs fem una parada no molt llarga, breu. Escoltarem ara Carlos Mejía Godoy, que m'imagino que en Rafa i la Clara el coneixeran, i molta gent que ens escolta.
Jo també, conec.
No ho dubtava. Doncs ja ho sabeu, és un dels autors més importants de Nicaragua. El seu germà, que és Luis Enrique Mejía Godoy, també s'ha dedicat a la música i és molt conegut, però ens centrem en el Carlos ara mateix. Va participar activament en el període de govern sandinista. De fet, és ell qui va composar l'himne de la Unidad Sandinista.
Sí.
I doncs la seva obra té lògicament un gran contingut social i ha estat molt important per la història de la música de Nicaragua. Escoltem un dels seus temes més coneguts, que com us dic segur que hi ha molts oients i que ho reconeixeran, que es diu Son tus perjúmenes mujer.
¿Qué cosa es del suliberio? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y Baltasar, tomando una piedra pómez, la arrojó al fondo del río, y cuando la piedra volvió a la superficie me dijo: ¡Mírela! ¡Mírela cómo se ensulibella! Espiridión pichincha y aquí está.
Tus ojos son de colibrí, ay como me aletean, ay como me aletean.
Estem amb el Rafa Juncadell, membre de l'Agermanament Popular de Nou Barris amb la Casa Comunal Boris Vega de la ciutat d'Estelí, i estem amb la Clara Giberga, participant l'any 2009 en l'Estat Solidari de NICAT, comparant amb la Casa Comunal del barri de Dinamarca de la ciutat de Managua. Un mateix viatge que es dupliquen en dos el dia d'avui, i doncs ja que els tenim aquí, ens agradarà saber una mica com va ser aquest dia a dia, com és un dia a dia en una casa comunal, quines relacions s'estableixen, quines són les activitats, quins són els lligams, també, no? Suposo que amb el Rafa són molts els lligams que s'estableixen.
Sí, persones. Sí. Sento que és tan curt això, és que no sé per com començar, i no m'hi trobar, però bueno. Actualment, en la casa comunal d'allà del Boris Vega, hi ha una comissió que cada 3 anys es renova democràticament per votació en el mateix barri, i allà hi ha 4 cursos d'informàtica. Per cert, hi ha una escola aquí, Mercè Roreda, de Barcelona, que ens ha enviat ja 14 ordinadors allà, gràcies a les campanyes que fan a la mateixa escola. Hi ha un curs de 2 cursos d'anglès, un altre curs de cuina, un curs d'electricitat, un curs de treballs manuals, i després molts grupets de formació, no? Sobretot aquesta última part, gràcies a una casa de l'adolescent o casal de joves que s'està acabant de construir, precisament el dia cap al 15 de gener del proper any, es farà la inauguració.
És el dia del meu aniversari, mira.
Ah, sí,
15
mira,
de gener.
Eh?
Sí.
Si vols anar-hi allà...
Home, encantat, eh?
Doncs és curiós perquè fa 6 anys estava aquell barri ple de pandilleros que desfeien el barri a pedrada límpia, no? I que ells mateixos, transformats, ara estan acabant d'edificar la casa de l'adolescente o el casal de joves. I han fet cursos d'electricitat per muntar després l'electricitat allà, cursos de paleta per fer la casa, de manualitats per treure quartos amb les manualitats que feien i tal. I llavors, quedeu invitats si voleu venir.
Oh,
Mataró és la ciutat que ha col·laborat molt en aquesta, en l'edificació d'aquesta casa de l'adolescente.
La Clara segurament també ens convidarà a la casa comunal del barri de Dinamarca, de la ciutat de Managua.
I més ara que està en moviment, en actiu.
Sí, no? Explica'ns una mica com va ser la teva rebuda, quines van ser les activitats que vau fer allà en aquest mes que vas estar.
Jo em vaig trobar en un barri més o menys poc actiu, podríem dir, o poc compacte, o no sé com dir-ho.
Sí. S'entén, eh?
Vale. Doncs, bueno, la casa comunal, com us ha dit l'Àlex, no? Com us he dit jo, no estava en actiu encara, no estava acabada de construir, no hi havia activitats. Llavors el que vam fer va ser estar molt amb la família, i llavors també les dues noies que venien amb mi, coincidència que eren educadores infantils, i van dir, va, doncs mira, muntem algunes activitats amb els nens, així comencem a moure una mica els nens, i de retruc ja les famílies, no?, que vinguin a veure què passa per allà. I bueno, vam muntar 2 setmanes, vam estar fent jocs, vam començar amb jocs així més dinàmics, més... no sé. Després vam tornar una gimcana, els vam explicar amb titelles el conte de Sant Jordi.
Caram.
I bueno, primer els nens una mica de recel, no?, en plan, què hacen estas gringas, o les xeles, no?, les blanquetes, què fan aquí, què ens venen a explicar,
clar,
que m'importa a mi el que em diguin.
Sí.
Però la veritat és que el primer dia vam flipar i hi havia moltíssima gent. Tots així una mica distants, no?, en un primer moment, una mica... Però ja el segon dia, bé, és que hi havia un grup més reduït, però amb moltes ganes, no?, de jugar i tal, i els últims dies ja, bueno, espectacular, romaco que era, no, allò? I, bueno, pel que fa al contacte amb la comunal va ser això, de jugar amb els nens i assistir a les reunions amb el barri, no? Bueno, jo em sentia fins i tot malament de lo agraït que estaven, no?, de gràcies perquè vamos... Bueno, a veure, vull dir, seràs tu qui la portarà endavant, no?, i seràs tu qui l'acabarà de construir, vull dir, aquesta comunal és teva, no és... No,
interessant d'aquestes cares, no?, que és una acció comunitària de tot un barri,
sí,
no?
Sí, sí, a mi em va semblar molt maco. Jo, el dia que això, vam anar a la reunió, no?, i no va ser Don Carlos, que és el que ha mogut més el tema de NICAT allà, sinó va ser un altre de l'associació aquesta, diguem-ho, del grup de comunal,
sí,
que va dir, doncs mira, ens organitzem de manera voluntària i els dies que tenim lliures, o sigui, els diumenges, muntem aquesta casa, l'acabem, no? A mi em va semblar molt maco, no sé. Perquè van entendre, no?, d'alguna manera, que també aquí són voluntaris i, per tant, allà no havien de ser persones pagades que ho haguessin de construir, perquè al cap i a la fi havien de ser ells qui mateixos ho fessin servir, no? I... no sé.
Una maca experiència la que vas viure. Estem acabant la conversa amb la Rafa i la Clara, però abans fem una parada musical.
Seguim amb la música de Nicaragua i ho fem ara amb el duo Guardabarranco. És format pels germans Katia i Salvador Cardenal, doncs que s'ha constituït com una referència dels ritmes de nicaragüencs. I escoltem ara aquesta música, que és una crida a la consciència social i a la consciència ecològica, i ens posem una miqueta més emotius amb una cançó realment bonica que es diu Araré el aire.
Araré, araré, araré el aire y sembraré el viento, plantaré un sentimiento.
Araré, araré, araré el aire, yo sembraré un canto, plantaré la esperanza.
Araré, araré, araré el alba y sembraré auroras, plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se tocan.
Lo mejor no se toca, lo más grande en la vida.
Cuando me pides tocar la canción, ¿cómo haría?
No hay canción que se toque, son invisibles.
Realment una cançó molt maca la que ens ha presentat la Irene. Estem acabant el nostre viatge a Nicaragua, aquestes dues cases comunals, a la casa comunal Boris Vega de la ciutat d'Estelí, de la mà del Rafa Juncadell, i també a la casa comunal del barri de Dinamarca, de la ciutat de Managua, de la mà de la Clara Giberga. Acabem el nostre viatge amb vosaltres, Rafa i Clara. Fem una petita valoració d'això, de la vostra experiència a Nicaragua. Endavant, Rafa.
Petita. Bueno.
Ens agradaria que fos molt llarga, però sí. No tenim més temps.
Jo hi he après moltíssim i crec que també he pogut portar aquí a Barcelona i en general aquí a aquest primer món, l'experiència. Cada segon diumenge de mes fem un mercadet de solidaritat. Portem 20 anys fent aquest mercadet allà a la Via Júlia, sí. I traient 800-900 euros cada vegada que sortim. I això ens ajuda a mantenir els projectes que allà portem. Em sento molt bé. Quan he dit això de discutiblement transformadora, m'han mirat aquí alguns com dir que... Però realment, perquè a mi el que més me preocupa, no tant fer totxos, fer casa comunal allà, fer casa de l'adolescent, sinó fer créixer les persones. I això sempre és molt difícil. Estem en un món del bienestar i hauríem d'estar en un món del bien ser.
Caram. Clara, completa el missatge.
Això,
no, difícil. difícil.
Bueno, pues per mi l'experiència a Nicaragua va ser... Bueno, la veritat és que anava allà sense esperar-me res. Va ser una experiència molt intensa, molt plena. Vaig aprendre també moltíssim dels niques, moltíssim. Va ser tot molt, molt proper, molt càlid. I tot i que vaig estar 3 mesos i sembla una experiència llarga, per mi se'm va fer curtíssima. I bueno, vaig marxar sentint que deixava allà 2 famílies, no? La de Managua i la d'Estelí, i amb moltes ganes de tornar, no? Per veure com segueixen aquests projectes i com segueixen les famílies.
Ja ho saps, les famílies estiguin a prop o lluny sempre són famílies.
Sí, sí, no? I tant.
Moltes gràcies, Rafa Juncadell, membre de l'Agermanament Popular de Nou Barris amb la Casa Comunal Boris Vega de la ciutat d'Estelí, i moltes gràcies també a la Clara Giberga, participant l'any 2009 a l'Estada Solidària d'Anicat, cooperant amb la Casa Comunal del barri de Dinamarca de la ciutat de Managua. Moltes gràcies, Rafa i Clara.
Gràcies a vosaltres.
Vosaltres.
I fins a propera.
Vale.
Això.
Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet, i és l'Irene Desombila, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Gràcies, Damià. En aquesta ocasió viatgem a Nicaragua.
Sí.
Un país doncs, que amaga forces llegendes, però que al final ens hem quedat amb un conte que es titula...
Com es titula?
L'hivern i l'estiu. Som-hi.
Som-hi.
Conten que fa molt temps enrere l'hivern era l'amo absolut de la Terra. No permetia fer-se present al seu oponent, l'estiu. Animals com els peixos, tortugues o taurons eren feliços amb ell, però d'altres, com el tigre, el conill o el cérvol, s'estaven morint i desapareixent de la superfície de la Terra. També les plantes no podien seguir resistint als grans allaus d'aigua i es morien ofegades. Per això, gairebé tots els éssers de la Terra van començar a mostrar-se descontents i li demanaven a l'hivern que es posés d'acord amb l'estiu per governar tots dos la Terra, tant pel bé dels animals com pel bé de les plantes. «És que mira que ets dolent, eh?», li reclamava l'estiu. «Ofegues a la gent, als animals i a les plantes, amb l'aigua que desborda els rius, els mars i les llacunes. Ara ja ningú no t'estima. En canvi, a mi, m'estimen tots». «Si et deixo governar la Terra, mataràs de set i de calor els animals i les plantes», respongué enfadat l'hivern. I va afegir, «Governar amb tu ni pensar-ho». Però quan estava sol, l'hivern no parava de pensar en què havia de fer per calmar els animals i les plantes. «Ja ho sé», va dir. «Treballaré un temps i després descansaré, perquè així l'aigua s'assequi i aleshores segur que els éssers vius de la Terra no moriran». Però tot i així, els animals i les plantes van seguir morint. Així que l'hivern va decidir parlar amb l'estiu i li va dir «Dividim l'any en dues parts i que cadascú treballi la part que li correspon». I l'estiu va acceptar. L'hivern va treballar i treballar durant 6 mesos sense descans, però el resultat van ser inundacions a tots els rius i llacunes i molts éssers vius van morir. «No has fet gaire bona feina», li digué l'estiu, i es posà a treballar els seus 6 mesos. Una forta sequera va envair la Terra, provocant molts morts. Davant del poc èxit, van discutir i discutir fins a arribar a una nova forma de treball. Ho farien de manera unitària. «Quan jo treballi, tu descanses», van dir alhora. I, finalment, després de molt de temps i pel bé de la humanitat, les dues estacions es van posar d'acord, i així, quan l'hivern treballa, dona aigua als éssers vius, igual que l'estiu els dona els beneficiosos rajos de sol. Per tant, ara, l'estiu treballa i descansa una estona perquè l'hivern l'ajudi i les seves pluges refresquin la terra. Per això diuen que, de tant en tant, plou a l'estiu.
Avui hem viatjat a Nicaragua amb NICAT. Ha estat el 8è viatge del Món Obert d'Estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Avui hem fet ballar les paraules amb l'Àlex Alfaro, qui ens ha presentat NICAT i les seves estades solidàries. Hem viatjat a Nicaragua amb Clara Giberga i Rafael Juncadella, qui ens han presentat dues cases comunals, la casa comunal Boris Vega, de la ciutat d'Estelí, i la casa comunal del barri de Dinamarca de la ciutat de Managua. I finalment hem conegut el país a través d'un conte de la mà de la nostra viatgera literària, Irene Desombila.
Sí.
esperem que seguiu viatjant amb nosaltres, amb l'equipatge ben lleuger, però amb els cinc sentits ben desperts. Durant la setmana estaran ja a la vostra disposició els àudios del programa i les fotografies dels nostres viatgers a Nicaragua. Els trobareu, recordeu, a la nostra pàgina web www.coneixmont.org. Natàlia, Rivero, Irene, Desumbila, J.R. Bermúdez, el control tècnic i qui us parla, Damià Caró. Ens trobem els dimecres a les 11 de la nit aquí, en el món obert d'estiu, a la sintonia de ràdio L'Hospitalet, que podeu escoltar al 96.3 de la FM via internet a la web www.radiol-h.cat i via també la TDT. Abans d'acabar, Irene, ens presentaràs la darrera cançó que sonarà avui en aquest programa dedicat a Nicaragua.
Doncs ens acomiadem amb Carlos Mejía Godoy, a qui ja hem escoltat abans.
El seu germà potser es queixa, no?
Sí, sí? Sí, he posat una mica del Carlos i no... Però clar, és que al Carlos se li ha de donar un espai perquè és...
S'ho mereix, no?
Home, és... Carlos és sinònim de Nicaragua.
Caram, caram.
I en aquesta darrera ocasió, no podia ser d'una altra manera, i havíem de posar el Clodomiro Ñajo, que és una cançó també molt popular de Nicaragua i que de ben segur que molts oients reconeixeran. I és una cançó graciosa, divertida, és a dir, que marxem, però marxem rient, eh?
Rient, eh? Aquests són els millors finals, no? Quan un marxa amb un somriure a la boca.
I tant.
No, però m'agrada com has pronunciat el títol d'aquesta cançó. Aviam, aviam, com l'has pronunciat?
Ai, també, ja. Clodomiro Ñajo.
Llavors, així marxem rient, de veritat. Ja ho sé, bona aventura de vida i bona aventura sonora, aquesta amb la que acabarem rient i ens trobem, no sé això, d'aquí una setmana. Fins aviat, que vagi bé.
En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen el Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Del celador mal pagado de la farmacia de Cleturros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato panza arriba.
En la farmacia surtida del mentado Cleturros, tiene bretis Clodomiro, es el cachimbe boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó.
A ver, Clodomiro, mi patroncito, andate a la ferretería y me compras una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón.
No, tenés que apuntarlo porque si no se te olvida.
No se me olvida, patroncito. Yo tengo un truquito para que no se me olvide.
¿Cómo es el truquito?
Le pongo musiquita.
¿Cómo que le pones musiquita?
Oiga, una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón.
Una libra de clavo y un formón.
Una libra de clavo y un formón.
Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el... Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
me defiendo como gato pan. Una libra de clavos y un formón.
Una libra de clavos y un formón.
Clodomiro, como siempre, en la calle se topó con su cuate Pico el Liendre, que es un gran vacilador. Clodomiro, por vergüenza, la estrategia transformó. Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló.
Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló.
Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el temen.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
Me defiendo como gato pan.
Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin, le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir?
Clodomiro muy tranquilo de su truco musical, le silbó la cancioncita con toda seguridad.
Le silbó la cancioncita con toda seguridad.
Esto es lo que yo vengo a comprar, oí, oí.
Bueno, pero ¿qué significa ese silbido, hombre? Rápido, que estoy muy ocupado.
Yo qué culpa tengo si no entendés nada. Te lo voy a barajar despacito, al suave, oí.
Un momento, o me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, ñajo tonto.
Es que ya me llevó el diablo. Fíjate que yo me acuerdo bien de la musiquita, pero se me olvidó la letra.
Clodomiro, Clodomiro.
¿Qué fue, papá?
¿Para dónde vas tan serio?
Voy a ver un partidito allá por el cementerio.
Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida?
Me defiendo como gato panda.